Les 10 i 4 minuts, més notícies a les 11.
Més informació a ib3notícies.com.
Allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de polinizadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio. No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va a la Formentera. Desperta't de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur. El dia, amb Marta Grau.
Són les 10 i 5 minuts. Nosaltres comencem ja aquesta segona hora de programa. Seguim a través de la ràdio, a través de la televisió i ben pendents del temps, recollint el relleu dels nostres companys dels serveis informatius que feien referència a com està evolucionant aquesta borrasca Alice, aquesta Dana, centrant tota l'atenció a les possibles pluges que cauran a Eivissa i a Formentera. Veiem aquí les temperatures, que això sí, se mantenen estables, però la imatge del radar en directe ja mos pot permetre veure com la massa de pluja se troba just en aquests moments damunt la mà i no hauria impactat el manco no de ple, després ho confirmarà el nostre amo del temps a terra. Recordem també que avui risc important de precipitacions, es podrien arribar a acumular 100 litres per metre quadrat en 4 hores, les classes queden suspeses a Eivissa i el Consell de Formentera acaba d'enviar un comunicat que explica que ha tancat les escoletes de Silla i d'altres instal·lacions precisament per aquesta alerta per pluges. En el comunicat recorda que se suspenen classes als centres de l'illa i que se tanca, a Formentera m'ho referim, el poliesportiu, la piscina, el centre de dia i les activitats dels clubs esportius. Pendent del temps, Joan, tot el dia.
Així és, Marta, bon dia. Tot una ampliarem amb informació com des amb l'Albert Darder, que avui és a nosaltres per donar-nos a conèixer com serà aquesta jornada, sobretot pel que fa a les pitiuses. L'AEMET té activat la vista taronja des de les 6 del dematí i fins a les 6 de l'hora baixa. I com dèiem, possibilitat de pluges fortes, inundacions puntuals i complicacions, per exemple, en el trànsit. Per tant, molta precaució a tota la gent que s'hagi de desplaçar. Ara, a la resta d'illes sí que poden dir que predomina en aquest moment el sol, cel poc aniculat i vent fluix i variable amb brises costaneres.
Sempre compartint en aquests moments les nostres beauties, aquestes càmeres que ens permeten veure el temps en directe, avui hem triat Betlem a Mallorca, on podem veure que, com deia en Joana, aquí a l'illa de Mallorca encara llueix el sol i la presència de núvols és simplement de forma puntual i aïllada. Canviant també d'indret per recórrer un altre lloc del nostre territori.
En aquest cas, pegam un bot fins a Eivissa precisament per veure en directe com està en aquests moments la situació. Sembla que és Santa Eulària del Riu, si no vaig malament, sí, Santa Eulària del Riu a Eivissa, que com veiem, aquests núvols ja una mica més espessos, més grisos, més abundants, i que per tant són signe de que segurament descarregaran una mica d'aigua en breu. No sabem si ja ho ha començat a fer en algun punt de l'illa, però en qualsevol cas sí que veiem aquests núvols bastant grisos i bastant foscos, senyal de que s'aproxima aquesta tormenta.
Si no està descarregant ja en algun punt, perquè sí que és vera que són núvols, com explicaves, ben foscos. I de pendents del temps, no deixarem d'estar pendents al llarg d'aquest programa perquè, com explicaven des d'ahir cap vespre, a les 8, l'aire fred a les capes altes amb la Dana Alice al centre, combinat també amb factors que tenen a veure amb l'humitat, han provocat una inestabilitat atmosfèrica perllongada que podria arribar també fins i tot de cara a diumenge. O sigui, que mos esperen molt de dies per davant d'inestabilitat, de pluges fortes i persistents.
Sí, així és, Marta, i per cert que en relació amb la petició de declaració de zona catastròfica, els ajuntaments d'Eivissa i també de Santa Eulària del Riu, arran de les pluges del passat dilluns, el govern central ja té constància de les demandes i afirmen que es tracta d'una declaració complexa. Fins aquí és allò que sabem. Per això encara no hi ha data perquè sigui aprovada pel Consell de Ministres. Una situació, diu el govern central, complexa. Escoltant, si pot semblar, el que deia ahir el delegat del govern a les Balears, Alfonso Rodríguez, respecte a aquesta qüestió.
Esos procesos llevan su complicación. Hay que presentar después una valoración de los proyectos, de los daños recibidos, una cuantificación de los mismos y posteriormente, al cabo del tiempo, con todos los proyectos ejecutados o en inicio de ejecución, se puede recibir la ayuda por parte del Gobierno de España para infraestructuras públicas.
Així ho explicava, situació complexa, però que estan estudiant per veure si hi ha viabilitat o si és possible i viable que es declari zona catastròfica. Per saber quina és la situació ara mateix i les possibilitats també de pluges previstes en aquest dia, en aquesta jornada de dia 9 d'octubre, connectem ara amb Joan Estrany, que és el director de Risbal. Joan, bon dia, com estàs?
Hola, bon dia.
Bé, encantats de saludar-te. Voldríem saber quina és la situació en aquests moments. Supos que vosaltres també molt pendents del cel, del temps i sobretot d'aquestes pluges que aniran caigent a Pitiüses.
Sí, estem pendents de lo que pugui ocórrer, tenint en compte les prediccions que està fent AEMET de precipitacions que poden arribar a 100 mil·límetres o 100 litres per metre quadrat en 4 hores. I veure quina és l'evolució. Sobretot per un motiu bàsic, que ja venim d'una situació de saturació de sòl, per tant, la terra ja se troba completament amarada d'aigua i qualsevol precipitació amb un mínim d'intensitat pot esdevenir amb problemes. Per tant, estan pendents totes les eines que té desplegada Risbal, que són obertes per la ciutadania, estan disponibles i esperem que no s'hagin d'utilitzar per res. Per tant, de totes formes, estem atents a qualsevol evolució dels fenòmens que se puguin anar succeint.
Joan, quines són les eines que té el Risbal davant una alerta taronja d'aquestes característiques?
Bé, tenim un desplegament per tot el territori de les Illes Balears d'estacions meteorològiques i també hidromètriques que mesuren el cabal en temps real, però a més d'això també tenim simulacions. O sigui, igual que se fan, la predicció meteorològica serveix per veure que pot ploure demà o d'aquí unes hores, també tenim aquestes eines, però des d'un punt de vista hidrològic. Per tant, que serveixen per saber si a partir d'un nivell de pluja caiguda damunt una conca d'un torrent, quina previsió podem realitzar de que el torrent pugi al seu nivell d'aigua. Aquestes prediccions, a més, mesurades també en temps real en el mateix nivell de làmina d'aigua dins els torrents, ens ha de permetre precisament generar avisos. I aquestes eines que nosaltres tenim, que són aplicacions mòbils, que qualsevol persona se pot descarregar de Google Play o d'Apple, també en connexió directament amb la Direcció General d'Emergències, en els quals estan realitzant coordinació a través del CECOPI de manera constant, permeten prendre decisions si fos necessari en tant que evacuació, confinament o fins i tot allunyar-se de zones que puguin ser inundables.
Joan, en relació a les darreres pluges de la setmana passada, vàrem veure, per exemple, la carretera de l'aeroport d'Eivissa, que va ser un dels punts més afectats per aquestes pluges. Se varen inundar diferents punts de la via i se va tancar el trànsit fins divendres, perquè s'havia de drenar aquesta carretera i fer net. Tot i que va ser una circumstància excepcional, per la gran quantitat d'aigua que va caure en poques hores, és habitual que la via s'inundi d'aquesta manera quan plou, o hem de pensar que es tracta d'una construcció en una zona inundable i que per això va acabar anegada?
Bé, bàsicament són les dues coses que comentes. Estem parlant d'una infraestructura relativament recent en estents que travessa diversos cursos fluvials curts, però que s'inunden certa freqüència. En la qual cosa segurament s'haurà de valorar quines són les obres de millora per evitar aquests problemes. Òbviament, quan cauen 250-300 litres per metre quadrat, que és allò que va arribar a precipitar durant aquell dia de la setmana passada, és molt difícil que qualsevol infraestructura pugui aguantar. Però, òbviament, tot allò que sigui necessari que se pugui fer, sobretot plantejant solucions basades en la naturalesa, que és tornar en allò que feien els nostres predins, que és mantenir unes marjades, mantenir unes xiquis que servien precisament per evacuar l'aigua d'una manera més efectiva i fins i tot que aquesta aigua sí serveixi per nodrir els aqüífers, pensant que és una aigua que cau de manera molt intensa, molt abrupta, molt breument en els temps, i que no és aprofitable. Però sí que els nostres avantpassats tenien aquesta habilitat i aquesta intel·ligència per fer producció d'aigua i utilitzar-la de cara en el futur, que normalment sol ser els períodes secs.
I ara que dius això d'aquesta habilitat que tenien els nostres predins, no, que fan siguis, que fan marjades i que d'alguna manera eren prudents i previsors a l'hora d'esperar aquestes pluges. Ahir, per exemple, sí que vàrem poder veure ja moltes zones d'Eivissa com la gent se preparava també, no? Com després del que va passar la setmana passada, aquesta setmana ja volen estar una mica previnguts. Gent que tapava amb fustes els portals, gent que fins i tot feia una construcció davant els pàrquings, els aparcaments, perquè no s'anegassen i que no hi hagués molta d'aigua acumulada. No sé si penses que això ja també pot ser una manera d'evitar que l'aigua ho anegui tot, cases, aparcaments, etc. O, si pel contrari, hem de fer altres coses.
Bueno, en zones inundables, òbviament, s'ha de tenir en compte que són diferents tipus d'inundacions. Una inundació urbana, que és allò que va ocórrer a Vila, aquest tipus de prevenció és útil. Ara, si ja estan parlant d'una torrentada i una persona viu dins una zona inundable d'una torrentada on se poden assolir nivells d'aigua dins habitatges que poden superar 2 metres d'alçada o fins i tot més, s'han de prendre altres tipus de mesures que més enllà de posar un simple tauló davant el portal de Ca Nostra. Ara, un ha de ser conscient precisament d'on viu i ha de realitzar aquelles accions d'autoprotecció que siguin adequades en tant el perill que tingui el lloc on estigui el seu habitatge.
Nosaltres seguim pendents, idò, d'aquesta borrasca Alice, d'aquesta Dana Alice, que de moment, i seguint el radar en directe, a les 10 i 15 minuts, se troba damunt la mà. Ha impactat gran part de la zona de València, però per el que respecta al nostre arxipèlag, se troba de moment damunt la mà. Joan Estrany, des del Risbal, moltíssimes gràcies, confirmant per part de la vostra entitat que tots els mecanismes estan activats per enfrontar aquesta alerta taronja. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres, bon dia.
Precisament les pluges, les fortes pluges, varen afectar molt Sant Llorenç d'Escardassà. Just avui, Joana Maroto, fa 7 anys, perquè recordem que avui és dia 9 d'octubre.
Sí, un fatídic dimarts, va ser 9 d'octubre del 2018, un aniversari que volem recordar, un aniversari molt trist, una torrentada a Sant Llorenç i Sillot que va arrossegar desenes de cotxes, si ho recordeu, i va causar la mort a 13 persones. La Guàrdia Civil va treure dels seus vehicles fins a 200 conductors atrapats i a més de 50 veïnats que no podien sortir de casa seva. Les intenses pluges varen causar el desbordament del torrent, que va inundar carrers i també cases. Entre les 7 i les 8 de l'hora baixa es va superar el límit màxim de pluja que el terreny va ser capaç de filtrar i el cabal del torrent va passar de 70 metres cúbits per segon fins als 513 metres cúbits per segon en només 15 minuts. L'aigua va arribar a assolir una velocitat de 50 km per hora que arrossegava tot el que anava trobant per davant. Una de les imatges que més es van repetir aquells dies va ser el del camp de futbol, precisament del Cardassà, completament arrasat i que era, i en aquell moment qui era president de l'entitat en aquell moment és el qui és ara actualment el batle d'aquest municipi de Sant Llorenç d'Escardassà i és ara avui el nostre convidat. Aquí ja poden saludar Jaume Soler, benvingut, bon dia, com estàs?
Molt bon dia a tots i totes.
Bé, primer de tot hem de demanar com recordes tu aquell 9 d'octubre de 2018, perquè imagino que no només per tu, que eres membre d'aquest club de futbol i ara balda del municipi, sinó per tots els veïnats de Sant Llorenç, és un dia que no podreu oblidar mai.
Així és, bàsicament, quan tu recordes és com una pel·lícula de ciència-ficció, al final són moments molt delicats que pareixen impensables, a dir d'avui pensant-los, tot i que, com veiem, darrerament està molt a l'hora del dia, sobretot aquestes inclemències meteorològiques, que al final, ara comentàveu l'altre dia també a Eivissa i també ho hem vist a València, és normal de controlar tot això i la veritat que ens deixa un paisatge molt desolador, com es van viure aquí a Sant Llorenç, i la veritat que són moments que se recorden com molt complicats.
Vale, sabem que és un dia complicat també per tot el poble, que ja ha convocat també un minut de silenci a partir de la una, però amb tot el que ha passat, que no deixa de ser una verdadera tragèdia, tenim al Manco la sensació que s'ha pres un poc o que el Manco ara són més previsors, perquè tot d'una que s'arriben aquestes alertes, i em refereixo sobretot al cas d'Eivissa de la setmana passada, a l'hora de que aquestes alertes arribin en els mòbils, a l'hora de que la població es prepari, estàvem veient imatges de com la gent està també a Eivissa preparant els carrers per si un cas. Jo crec que malauradament també ens va ajudar a aprendre a tenir un poc de cultura de prevenció, i igual que ha corregut en la Dana a València. No sé si vostè té aquesta sensació.
Sí, òbviament, molt d'acord. Aquestes inclemències, com han xerrat aquests desastres naturals, si ens han de servir d'alguna cosa, ha de ser per créixer, per intentar actuar des de la prevenció, per intentar mitigar tots els efectes que puguin tenir, tots aquests efectes devastadors que van tenir tant per Sant Llorenç com per molts altres llocs. Per tant, jo crec que la postura que està tenint el govern, tant el Consell i també de cada illa i també dels municipis, també crec que és molt positiva, perquè al final s'està fent una feina de prevenció molt important, ara quan tu comentaves a Eivissa, que la veritat que funciona molt bé. Nosaltres també aquí a Sant Llorenç també sempre estem activant els diferents plans que tenim d'emergències, a lo millor d'una manera més habitual, ja que sí que estem dins d'una zona inundable, i la veritat que funcionen molt bé. El que no s'ha de perdre de vista que sempre s'ha d'intentar millorar, perquè al final sempre ens poden trobar en situacions encara més fortes o situacions més desagradables, perquè al final la intensitat de la pluja és molt variable, com veiem ara. La pluja és molt torrencial i molt ràpida, per tant, hem d'intentar prevenir el màxim possible.
Jaume, justament ara fa uns instants escoltàvem, sentíem i comentàvem, no, que Eivissa està a l'espera, Eivissa i Santa Eulària del Riu està a l'espera de saber si el Ministeri, si el Govern Central determina que o conclou que zona catastròfica aquests dos municipis, no? El delegat de Govern deia que era una situació complexa, que s'havia d'estudiar, però clar, quan passa una cosa d'aquestes, són moltes les pèrdues. En el cas de Sant Llorenç varen xifrar-ho en més de 90 milions d'euros, una barbaritat, i te voldrien demanar un poc com se va gestionar i com s'ha pogut recuperar, si s'ha recuperat del tot aquest municipi, si heu pogut no només construir tot allò que se va esbocar o que se va perdre, sinó si heu recuperat tota aquesta inversió que se va haver de fer per aquesta catàstrofe.
Bueno, aquí hem de pensar que hi va haver diferents línies d'ajudes, per dir-ho així, unes eren estatals, altres eren de la comunitat autònoma i també n'hi havia de municipals. Sí que és veritat que quan se va declarar zona catastròfica, al final va dur un temps que tothom pogués arribar a totes les ajudes, però al final sí que se va aconseguir. Va dur una gran partida d'anys, com dèiem, però sí que tothom, per tota la gent que s'ha canxerrat, tothom va rebre totes les ajudes. A partir d'aquí se crea un diagnosi, uns estudis, on anomenen una mica tots els punts crítics, que aquí a Sant Llorenç en van sortir uns 57, si no record malament, de diferent competència. Alguns de competència municipal, altres de competència insular i altres de competència de la comunitat autònoma. I comences a intentar reparar, que no és una forma àgil, és una forma que també s'avança des del punt de vista de la contratació dels ajuntaments, també és una cosa lenta, però sí que intentes reparar tots aquests punts crítics que te marquen els estudis per intentar prevenir a nivell d'estructura, perquè aquí hem de saber que hi ha dues línies d'actuació, per una banda la part d'infraestructures i per altra banda la part de prevenció, de conscienciació a la gent que habita actualment en els pobles senyalets o pot evitar altres llocs que puguin ser inundables. Per tant, des de la part d'infraestructures s'ha començat a fer feina des del primer moment, a través dels estudis que venien marxats també per la Universitat de les Illes Balears, en la seva col·laboració, I bé, a partir d'aquí avui en dia poden dir que pràcticament la totalitat dels punts crítics que es van dir en aquells estudis pues estan o arreglats o en vista propera de que se puguin arreglar el més aviat possible.
El que segurament no és tan bo de fer que s'arregli és l'estat emocional, no?, de les persones que varen viure de primera mà, en primera persona, aquell desastre. T'ho demana tu, però com a nom també de tots els teus veïnats i veïnades, no?, com vos trobau? No sé si encara quan plou teniu por, perquè dies després que nosaltres, els mitjans de comunicació, parlàvem amb veïnats, vàrem ser molt aquells dies allà, i mos deien això, que sentíem ploure i s'assustaven pensant que se podia repetir aquella escena que havíem viscut el dia 9 d'octubre de 2018. No sé, com ho viviu ara, 7 anys després?
No, òbviament, aquesta por encara és. I ara van veure el que va caure a Eivissa. Si justament el que caure a Eivissa potser cau un altre punt que afecta més a Sant Llorenç, podríem estar xerrant potser d'una situació bastant parescuda. I això sí que és vera que si gent aquí ha pres molta consciència quan arriba una alarma o s'activa l'alarma totes les zones inundables que tenim marcades, com per exemple poden ser aparcaments o també carrers que s'han de buidar, la gent té molt de coneixement arrel d'aquesta por que té, i la veritat és la col·laboració de la ciutadania és molt elevada. També se fa conscienciació també a les escoles, perquè també han de saber com han de reaccionar en virtut d'una situació catastròfica, en aquest cas, en temes d'inundació. I la veritat que, així que anem xerrant amb la gent, òbviament, és totalment conscient d'allà on està, d'allà on viu i de quins són els perills. La por és el que hem d'aprendre a viure i ens hem d'adaptar-nos en aquestes condicions. Al final, la feina que s'ha de fer per part de l'administració i també per part dels particulars és conèixer de primera mà allà on estem, quins són els perills, per saber reaccionar quan abans millor i tenir aquesta prevenció, jo crec que és molt necessària des del punt de vista de tots i totes.
Badla, li desitjam molt de suport al poble de Sant Llorenç, perquè recordem que una veritat està convocat aquest minut de silenci, me confirmi que és així?
Sí, a la una. A la una està com allà aquí un minut de silenci, aquí davant l'Ajuntament i davant les delegacions també de la Coma i de Sant Carrió.
Idò, sabem que serà un moment emotiu, com no pot ser d'una altra manera, on se recorden, es remouen moltíssimes emocions, així que des d'aquí també li desitjam i enviam al poble de Sant Llorenç tot el nostre suport. Moltíssimes gràcies per atendre'ns.
Moltes gràcies a vosaltres, una ferrada.
Igualment per vostè. Són les 10 i 26. Uns consells, continuem tot d'una, aquí al dia.
El dia, IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és participació.
1, 2, 3, 4. Ja som aquí, ja hem arribat.
Puc fer una pregunta? Sí, és la sèrie aquella de Changuito se ha muerto.
Sí, Changuito. No, Changuito. Perdó,
no. En Chanquete, pobre Changuito.
Està bé.
I Juanjo.
No, jo m'ha de veure. Ara
sí,
tenim
sí,
el que no és tan dàtil.
Ah, no, igual no. Que el meu cap. El meu cap també serà un mi dàtil.
Que m'estàs contant?
Sí, que part.
Bueno.
S'ha de morir també.
Oh, no, el meu és viu.
M'ha intentat espirar.
De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver. A IB3 Ràdio.
Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigos.
Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les Illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en cases, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Se'n veia les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
Viu l'inici de la primera divisió amb Esports 3.
Con muchísimas ganas de seguir sumando partidos en el club de mi vida.
Con muchas ganas de conocer a la afición, a los compañeros.
Está muy bien hecho un equipo para un delantero como yo.
Torna la competició i tornen les tertúlies, les prèvies, les entrevistes als protagonistes i les reflexions dels postpartits.
A IB3 Ràdio, Esports 3.
Cada migdia, de dilluns a divendres, a la una.
El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'abans de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio, serveis informatius. Al dia, amb Marta Grau.
Ens apropam a les 10 i mitja, 10 i 28 minuts. Com hem anunciat just a l'inici d'aquest programa, avui no queda altre que estar molt pendents de la borrasca Alice i del seu pas per les Pitiüses. El director general d'Emergències, Pablo Garriz, recordava ahir que l'avís es manté entre les 6 del matí i les 6 de l'hora baixa, l'avís taronja, ja que aquest context de pluges de la setmana passada també fa, Joan, que plogui sobrebanyat. No ha donat ni temps a la terra que pogués filtrar tota aquesta aigua del passat dilluns-dimarts.
Sí, sí, per això avui tornem a recordar a la població que en determinades hores es poden donar acumulacions, moments de pluja de fins a 60, 70 o 100 litres d'acumulació d'aigua per metre quadrat. Per aquesta raó s'han de recordar evitar llits dels torrents i mantenir-se també informat a través dels canals oficials de l'U2. El director general d'Emergències, com explicava la Marta, ha fet una crida a la prudència i evitar desplaçaments. I per saber com està evolucionant aquesta borrasca, parlam amb el nostre home del temps, Albert Darder. Com estàs?
Molt bon dia, companys.
Que primer, un primer dubte. Ara, jo de borrasca, puc dir borrasca, no, si és d'Anna no és borrasca, un primer aclariment.
És més d'Anna.
És més d'Anna que borrasca.
Sí, perquè borrasca estaríem parlant d'un centre molt definit de baixes pressions. I en canvi el que tenim ara és una d'Anna, que és una corrent de vents de llevant que s'ha encarregat d'aïllar una bossa d'aire fred amb altura. Per tant, és una d'Anna.
I també duen nom, borrasca Alice, d'Anna Alice. O sigui, també sí. Se li podria anomenar com a tal. Si te sembla, Albert, per començar, tenim imatges en directe. Les nostres beauties les poden preparar totes perquè estiguin focalitzades a Pitiüses i així poden valorar el temps en directe. La primera és de Sa Talaia. De moment no sembla que aquí hagi arribat. Recordem que està en aquest moment damunt la mà.
Sí, ara estàvem mirant el radar i ara les imatges de les càmeres m'orvenen molt bé per il·lustrar la situació que tenim en directe. Podem veure la base oscura dels cúmuls que se van desenvolupant, però ara mateix no tenim constància de precipitacions. Com bé has dit, segons el radar, les tenim ara mateix a dins de la mà. Fa molt mal dir, la veritat, veure on pegarà el màxim de pluja, perquè jo ara estava mirant en l'ordenador d'en Joan Ferrer, estàvem tots dos mirant la situació prevista segons els mapes. Hi ha un moment que donen totes les taques de pluja rodejant les Pitiüses, que no donen en el centre. Clar, si això passa, científicament encertes, però a nivell social has fracassat.
Veiem a Formentera, en aquest cas a la Sabina, també situació similar, no?
Sí. Sí, sí, aquí podem veure com se van desenvolupant lentament els cúmuls, però la major zona d'inestabilitat pega dins la mà i aquí també se pot veure perfectament les càmeres.
Aquí a Sant Josep el manco ha entelat fins i tot un poquet la càmera, sí. La qual cosa vol dir que aquesta tempesta s'estaria apropant. No en aquest moment, recordant, perquè acaba de confirmar el nostre home del temps que se trobaria damunt la mà. Comprovam el radar en directe? Anem a comprovar el radar en directe perquè sí que es veu que havia impactat, mireu, tota la zona de València i se trobaria ara entre Pitiüses i Mallorca pràcticament, i un bon gruix, damunt la mà, un bon gruix, eh?
Sí, i depenent del tipus de recorregut del vent de llevant, pegarà més a la zona del Golf de València o les Pitiüses. Els darrers models mos posen que serà en el Golf de València, entre València i Dènia, allà s'aprovaven acumulats de 200-300 litres les properes jornades. A les Pitiüses no veiem aquestes xifres, però què passa? Que no s'adonguin els acumulats de la setmana passada no vol dir que no sigui una situació perillosa, perquè, com molt bé acabau de dir, les terres estan embegudes, se varen passar els litres de la setmana passada i els terrenys estan amarats. Ara, malgrat només facin 50 o 100 litres, que no són els 300 de la setmana passada, però basta que en facin 50 o 100, i això és aigua que ja correrà.
Que no filtra, vols dir, que se desplaça.
Sí. Efectivament, i això ja és un risc totalment que se mos pot desembocar, no? I aquí veiem en el radar com les taques estan més o manco... És que estan, no tenen molt de moviment, estan davant el Golf de València i pareix que no se volen moure molt. De totes maneres, sembla que seria a l'hora baixa quan les Pitiüses poden tenir més números per rebre. Expectatives de veure com el cap de setmana se pot reactivar també en aquesta zona. És a dir, que no serà cosa d'un dia, són diversos dies consecutius que hi ha aquest risc de tempestes fortes. El primer el feim avui, per haver una pausa demà i a veure què passa a partir del dissabte.
Per tant, avui, si hi ha possibilitat de pluges, a Eivissa i Formentera serà més de cara a cap de setmana, sí. Però no oblidem d'això, que poden tornar a arribar a nous fronts durant fins, que seria fins diumenge, quan se desactiva aquesta dana?
Fins dilluns hi ha possibilitats, així mateix. Mm-hmm. Estem comprovant que fins al dilluns se manté aquest corrent de vents allavantats i això fa que hi hagi molta nebulositat i a zones locals pugui descarregar amb força.
Albert, mostra'm també, ara veiem la previsió d'avui d'AMET, aquesta alerta taronja. De cara també en aquests propers dies, aquest diagrama que tant mos agrada mostrar, explica'mos també quina és la previsió de temps, però el que dèiem, no? Inestabilitat, segur.
Inestabilitat, i clar, el que comporta tota aquesta nebulositat és que brilli, diguéssim, poc el sol i les temperatures se mantenguin a ratxa. Com podem veure, les temperatures quedaran pràcticament dins la normalitat o una miqueta per davall, mentre que la zona de baix de la gràfica, aquests triangles que sobresurten, ho escrivim per nostres oients, són les possibilitats de pluges fortes i, com se pot veure, seria entre el diumenge 12 i el dilluns 13 quan la zona de precipitació podria ser més extensa a raó de les illes i abarcar una zona més àmplia. És a dir, això seria entre diumenge i dilluns.
No seria com el cas d'avui, que sembla que se poden focalitzar només a Pitius. En aquest cas sí que s'ampliaria a Mallorca i Menorca.
Sembla que seria més general de cara a la segona meitat del cap de setmana, mentre que avui quedaria més localitzat a la zona de Pitius.
Tardor que ve per quedar-se o no? O sigui, perquè clar, si la inestabilitat s'allarga fins diumenge, això vol dir molt de dies d'inestabilitat encara, quatre per davant, una tardor que comença a venir, però que se quedarà en aquest cas, o encara tindrem oscil·lacions de temperatures?
Encara haurà oscil·lacions, sí, eh? I jo no descart que d'aquí una setmana o dues puguen tenir localment qualque pujada tèrmica, perquè els mapes a mitjà a llarg termini diuen que se poden escolar borrasques atlàntiques, i això sempre aquí implica vents del sud. És a dir, encara fred no en veiem encara. I ara, a més curt termini, han d'estar atents que el que ens interessa és la possibilitat de precipitacions. No hi va sui de l'àrea d'Eivissa perquè és un punt calent, ho han pogut veure les darreres setmanes, i demanant precaució, jo crec que les alertes estan ben posades, perquè sempre millor passar-se de previngut que no com us agafi el bou i haver de lamentar-ho.
Estic compartint, Joan, unes imatges en directe de la retirada d'objectes voluminosos que va dur a terme a Eivissa ahir, precisament ja preparant-se, no?, per aquestes fortes les pluges i així evitar, no?, i sobretot que pugui circular l'aigua per al carrer. Me confirmen que tenim confirmat hem perdut una connexió, perquè tot d'una saludarem el regidor de Medi Ambient i Neteja de l'Ajuntament d'Eivissa, sí, el podem saludar, idò. Jordi Grivé, moltíssimes gràcies per atendre'ns, estem pendents de l'arribada d'aquesta dana, mos confirmava ara el nostre amo del temps, que de moment se trobaria damunt la mà, però a Eivissa esteu fent feina de valent per intentar que l'impacte sigui el mínim possible, veritat? No sé si m'escolta, senyor Grivé. A veure si podem recuperar. Ara sí que l'escoltam. No sé si m'ha sentit la pregunta. Jo li deia si està tot preparat, perquè sabem que estan fent feina des d'ahir, fent feina de valent per evitar i intentar que aquest impacte de la dana sigui el mínim possible.
Bé, sí, efectivament. No deixa de ser una alerta taronja, que sempre té les seves restriccions i les seves precaucions que hem de tenir tots, però és que a més venim d'una tempesta que no fa ni una setmana, o fa ara just una setmana, que ens va pegar fort, i per tant totes les infraestructures i tot el que és, per exemple, la capacitat del torrent no és la mateixa que abans. Per tant, per això es va decidir ahir restringir més encara i ser més precavuts, i es van suspendre les classes simplement per això. A part d'això, tenim tots els serveis de guàrdia preparats, hem reforçat policia, hem reforçat les contractes tipus de neteja, tipus d'abastament i clavegram, i aquí estem esperant a veure què passarà.
En relació també al que em preocupa, entenem tot el que encara hi ha acumulat d'aigua. No sé si ja han finalitzat totes les tasques de neteja, de recuperació d'espais, encara de les pluges de dilluns passat, d'aquest dilluns no l'anterior, o encara hi ha feines que s'estan realitzant?
A veure, el tema de neteja, al final l'únic que està quedant a dia d'avui és fang i poca cosa més, això no preocupa. Sí que preocupa xarxes de clavegram o de pluvials que estan una mica colmatades de terra, que s'està treballant de valent. Més o menys la situació està normalitzada i no haurà de passar res. Però sí que estava clar que, per exemple, la reunió d'ahir d'emergència es va quedar clar que la capacitat d'absorció dels torrents, per exemple, ara és menor. La capacitat de... La terra té molta més humitat, per tant, si hi ha aigua, molta aigua, hi hauria més escorrentia. Malgrat plogui menys que l'altre dia. Per tant, per això hem de ser cauts, hem de ser precavuts, i el que fem és atendre totes les indicacions que ens fan des de direcció d'emergències.
Quin és ara mateix el dispositiu? Després parlarem amb els bombers, però el dispositiu general que tenen preparat per aquesta Dana Alice?
Pues, doncs en tema policia tenim 5 policies més reforçant el torn de matí, 5 policies més reforçant el torn de la tarda, i que es solapen a mig matí, és a dir, diguem que a mig matí cap a les 2 estan solapats i hi haurà 10 policies més. Tenim la gent de la contracta de neteja preparada també en cas de necessitat d'arrossegar aigües i les barredores, les granadores. El servei d'abastament també ha mobilitzat a la gent que té de guàrdia, té els camions preparats, els camions que absorbeixen, aquests xupones que li deim, en cas que caigui algun embussament. I Protecció Civil també està desplegada per la ciutat, ajudant una mica a dirigir i a donar suport a la policia local.
Aprofitam ja per tots els oients i els telespectadors que ara ens veuen de fer quines recomanacions creus que són necessàries fer des del consistori, des de l'Ajuntament, per tothom que els escolta i els veu de cara a la previsió d'aquest dia.
Sí, com us deia, nosaltres seguim les indicacions d'emergències, però sobretot hi ha que minimitzar els desplaçaments. Tots els actes de l'aire lliure s'han suspès, els parcs infantils han d'estar tancats, i sobretot és això, minimitzar al màxim els desplaçaments i la mobilitat.
També s'ha de dir una qüestió, i m'ho sap greu, però perquè no hi hagi confusions, no? Me refereix al comunicat fals, del qual segur vostès tenen constància, un comunicat fals amb el nom del govern. No estem, i ho tornem a repetir, en alerta vermella, sinó taronja. Aquestes coses passen, en realitat, és que un se demana per què, no? Davant d'una situació tan sensible, aquest tipus de comunicats, senyor Griver.
Sí, avui en dia això ens passa en tots els àmbits, no? Avui en les xarxes socials és molt fàcil fer córrer bulos, qualsevol cosa es fa en seguida viral, i ens ha tocat ara amb això. No sé quina és la intenció, potser assustar més a la gent o que la gent no vagi a treballar, però hem d'anar molt alerta amb el tema d'aquests bulos que corren per les xarxes socials, que avui, com et dic, és superfàcil. Sobretot estar molt atents als canals oficials, no creure's qualsevol cosa que arriben als grups, perquè poden ser fals, com aquest cas.
I doncs no estem en alerta vermella ni molt manco, només a taronja. De moment, el gruix de la tempesta de la Dana se troba damunt la mà, però Eivissa se prepara per poder rebre aquestes pluges després d'una setmana també d'episodis de fortes pluges. No és el mateix que plogui damunt banyat, no? I això és el que realment preocupa. Hem parlat amb Jordi Griver, regidor de Medi Ambient i Neteja de l'Ajuntament d'Eivissa. Moltíssimes gràcies per atendre'ns. No li robam més temps, que sabem que és un dia també avui complicat. Gràcies.
Un plaer, gràcies a vosaltres.
Tenies la sensació, companys, que s'anava apropant un poc aquesta tempesta en la darrera imatge que hem compartit amb el radar, o que el manco s'havia desplaçat una micona, Albert? No sé si estic en lo cert.
Sí, el que passa que l'evolució és molt lenta, però progressiva. Aquí veiem com pas ponent d'Eivissa podria arribar aquesta taca de precipitació que està en el golf de València, efectivament.
Albert, si més no, mes d'octubre ja s'ha convertit en un mes calent, no? Perquè fa a danes, a pluges, ja històricament, podríem dir.
Sí, sempre se diu que octubre és un mes d'històries que ha deixat males memòries. No en va, és dels mesos més plujosos del nostre clima. A la serra és novembre, per l'interior de Mallorca i Pitius és octubre. Per tant, estem en una època totalment de risc, i així és. I com de regidor, no? Per favor, i ho vaig dir jo la setmana passada, fonts oficials, no vos cregueu qualsevol cosa que circuli per grups i molt de bulos que hi ha, ja només són coses de política, també afecta, com podeu veure, amb el nostre dia a dia. Per tant, hem de mantenir la cordura i, fonts oficials, mirar la pàgina de SAEMET, que és la via més ràpida.
Mirant aquest radar, hem de dir que, de fet, ja ho sabem, avui s'havia de celebrar el dia del País Valencià, el dia 9 d'octubre, passant en els actes institucionals. Sabem que ara ha acumulat de 40 litres per metre quadrat a l'Horta i a València, és a dir, al litoral de València i a Alacant, és on, que, de fet, és el que reflecteix aquest radar, i ha deixat per ara unes acumulacions de pluja no molt notables, però sempre no també significants, que són aquests 40 litres per metre quadrat, és el que està afectant més ara el País Valencià, i veurem també com arriba cap aquí.
Sí, i jo ara us he duit aquest mapa on se veu un estampat de colors, bàsicament, que són les precipitacions acumulades per els propers 3 dies. Fixeu-vos com a Eivissa queda rodejada concèntricament de la zona on sobrepassarien els 70-80 litres. Queda molt curiós veure com les tempestes rodegen i la zona més intensa, d'elevada intensitat, pegaria en el Golf de València. Per què pega allà? Per dos motius. Primera, perquè és on el vent de llevant té un major recorregut marítim, se pot carregar més. I segona, perquè xoca en les muntanyes, en la serralada que hi ha allà, i això és com un esponja que absorbeix, reté tots els nígols i les precipitacions. Si a Eivissa, en vez de la talaia, que són 475 metres, tingués muntanyes més altes, com la nostra serra, a Eivissa plouria molt més.
Que curiós. De moment, voltejant la mà, se troba aquesta acumulació de pluja i, de moment, també la Dana, Alice, se troba damunt la mà. Previsió per als darrers dies, per als propers dies, perdoneu, ja ho ha dit el nostre model temps, inestabilitat al Manco, de cara a diumenge. Moltíssimes gràcies i bon cap de setmana.
Igualment, Marta, Joan, gràcies.
Gràcies.
10 i 44, uns consells, reprenem aquest programa tot d'una.
El dia. IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és entreteniment. Quan les dificultats semblen massa grans i sentim que no podem més. Quan la vida a casa nostra es complica i les forces s'acaben. Per aquests moments neix el SAIDIC, un servei pioner que dona suport a les famílies amb infants amb discapacitat intel·lectual i alteracions de conducta. I també per això reforçam el SAID amb 18.400 hores d'atenció a domicili, caps de setmana i festius. Professionals que retornen calma i confiança a les llars. Quan l'ajuda arriba a casa, tot canvia. IMAS, Consell de Mallorca.
Benvingudes i benvinguts, què tal? Com esteu? Com sabeu, això és l'Eclèctic. Vos acompanyem de dilluns a dijous entre les 11 del vespre i la mitjanit per a tancar una jornada amb una de les millors coses que existeixen, la música.
De dilluns a dijous tenim totes les músiques.
La bona música, aquella per la que es paga trencar el silenci, i també sabeu que aquí la podeu sentir com no sona a altres bandes.
Eclèctic, amb Ferran Pereira. Connecta amb la visió més local per entendre millor allò que passa a les Balears.
Hola, com estàu? Darrere d'aquest programa que escoltau s'ha teixit amb el temps una xarxa de complicitats i col·laboració.
Connexió local és la Pobla Ràdio.
Connexió local és Ràdio Pollença.
És Alcúdia Ràdio.
És Ràdio Illa.
Darrere de cada emissora hi ha persones que porten continguts i també la seva manera de veure el món.
Connexió local és Titoieta Ràdio.
És Premsa Forana.
Connexió local, dissabte a les 9 del vespre amb Magda Cortés i IB3 Ràdio. El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'abans de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio, serveis informatius. El dia, amb Marta Grau.
Deu i 47 d'aquest dijous 9 d'octubre, on ha arribat just el moment de passar consulta amb el nostre manescal de la Ribera Veterinaris, Manu Ruiz.
Me siento seguro.
I
sona Mocedades, i ara enteneu per què, no només perquè en aquest programa en som molt fans, sinó perquè avui volem parlar de com sentir-nos segurs pel que fa a la salut dels nostres animals domèstics. Segons les dades de Pet Plan 3, de Pet Plan, no que sigui 3 la companyia, sinó que 3 estava de vora, 3 de cada 10 llars espanyoles tenen ca, però només un 3% té el seu ca assegurat. Res a veure amb el Regne Unit, on és el 28% de la població de cans britànics que està assegurada. Un tema interessant que volem comentar amb el nostre heroi fora capa. Ja el coneixeu, en Catman. Hola, Diamano, com estàs?
Molt bé, i vosaltres? Bé, també.
Clar, ara, beníssim.
Segurs? Esteu segurs?
Sí, ara amb tu sempre.
Sí, pel que fan els animals, i volíem parlar precisament d'assegurances. Clar, 3 de cada 10 llars espanyoles tenen un ca, però només un 3% d'aquests cans estan assegurats. No hi ha cultura d'assegurança, mos pensant que no serveix de res. Tu què diries al respecte?
Jo crec que no hi ha cultura i també hi ha gent que pensa que en el final no li cobrirà res i per això que no el fan, no? Però la meva opinió, si la puc donar, que per això que he vingut, no?
Clar, t'imagines? No vull parlar. He vingut aquí a parlar de...
Adéu.
El darrer concert de Rocío Jurado. I aleshores... parlant d'altres coses que no tinguin res a veure. Seria meravellós.
Jo te diria que jo animaria la gent a fer segurs de cans, assegurances de cans, perquè és super, super, super important. M'ho deixa fer feina més tranquils, també, en els veterinaris, perquè de vegades, quan tens un problema greu, o no tan greu, però que tens un problema, clar, la factura puja i així com està la situació, de vegades no és fàcil abordar-la, no? I si tenim aquest segur, doncs mos deixa fer proves, mos deixa mirar, mos deixa fer feina en el final. O sigui, jo som super pro de les assegurances.
Supos
sí, sí.
Que això com a manescal te permet no ser tan primmirat. A l'hora de, si has de fer una ecografia, la fas i no te l'estalvies, o si has de fer una ressonància, la demanes, perquè d'això ja s'encarregarà l'assegurança. En canvi, si no hi ha aquesta assegurança, clar, la factura pot ser astronòmica i no tothom pot pagar-la.
Evidentment.
Tu en el teu centre hi ha molta de gent que tingui esca o esmoix assegurat?
Jo crec que tindrien també que aquest percentatge que has donat.
Aquest 3%.
Manca així, sí, sí. I la veritat és que els segurs, les assegurances, funcionen superbé. La gent que la té o que les té estan super, super contents. Bueno, hem de fer un petit informe quan se'n van de la consulta i bueno, pues, el que me conten és que el dobbés arriba super, super aviat, vull dir que no han d'esperar mesos i mesos a que arribi, i la gent està molt, 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 molt contenta. O sigui que jo, sí, animo la gent a que ho faci.
Què cobreix, per exemple? Posa-nos exemples.
Bueno, tenim diferents tipus, no?, d'assegurances, evidentment. Més pagues, més cobreix, això. Ja, no, com
això deu ser com els humans.
Sí, però està molt bé perquè també han plantejat el fet de fer una neteja de boca anual, per exemple.
Els bràquets? Les inclou? Els bràquets de cans?
Si és per un problema mèdic, sí. Si és una qüestió estètica, evidentment no.
Però si qualcú se sorprèn, sí, els cans duen bràquets. Va ser un tema que vam abordar amb el nostre manescal temps enrere.
Sí, sí, però perquè tenen un problema de funcionalitat.
No estètic,
de maloclusió, no? A sa boca. També se fa estètica, però per cans de concurs i així. Però jo en aquesta part no m'hi ficaré molt, perquè no estic massa d'acord a fer això en els cans. I no sé què deia ara, però sí.
Sí, el que cobreix i el que no cobreix.
Ah, doncs pues això, que sí que tenen plantejat tots, les vacunes, evidentment. De vegades tenim-hi tot que mos cobreixen o un descompte o alguna cosa així en antiparasitaris. I llavors, la veritat és que tot el que són proves... tipus ressonància, atac, tot això que bueno, no són proves econòmiques, anem a dir-ho així, estan cobertes també. I la veritat és que és una delícia fer feina en cans o moixos també que tenen assegurances.
Clar, funciona com les assegurances humanes, que abans de que t'assegurin es moix o es que li fan com un test o unes proves per saber que està bé? Perquè, clar, si no, m'imagino que tothom, quan tingués un camp malaltia crònica, contrataria aquesta assegurança per el manco va tenir un pot de tranquil·litat. O a mesura que passen els anys, no és el mateix tenir assegurat un ca des de que es queda ell, que l'asseguris quan ja té 10 anys, que saps perfectament que és quan vendran els problemes com mos passa
clar,
a tots
per això
quan feim anys.
Les assegurances, les companyies d'això, un camp major de 10 anys normalment no el agafen ja directament, no? Si el tens abans, sí, no és que te diguin ara ja té 10 anys i ja te n'has d'anar.
No t'engeguen, però has hagut de fer una despesa ja amb aquesta
exacte,
companyia.
I el que demanen normalment és un historial mèdic, no? Si tu tens, jo què sé, una patologia crònica, com tu deies, atòpia, per exemple. Si es cat ja és atòpic, tot el que tingui que veure amb l'atòpia no
el
cobriran. Sí, sí. Però, si no, la resta sí.
Bueno, tu parles des del punt de vista com a manescal, en tot cas, com a expert d'assegurances, mos assessores per la part mèdica, però aproximadament, tu ho sabràs, perquè també ets propietari. Ara no se pot dir propietari, eh, que no?
Curador.
Curador, exacte.
O
curador.
Tutor.
O tutor d'alguns animals. No. Què sol valer una assegurança? Quins són els preus, així, des d'una mitjana o una premium?
Sí, normalment estan pagant més o manco bueno, jo no tenc assegurança evidentment, però
clar.
Però normalment estan pagant més o manco uns 30 euros al mes, que és una cosa molt pagable, vull dir que no és una despesa molt molt gran en el budget mensual, i jo crec que se pot fer, i la veritat és quan toca, quan arriba el moment de fer alguna cosa, és genial perquè perquè estàs cobert per tot i està bé, i no és un gasto molt gran.
Clar, i una cosa són les assegurances mèdiques i una altra cosa són les assegurances de protecció civil, que són aquestes en les que estàs obligat a subscriure't si tens un cas potencialment perillós. Clar, de què depèn que un cas sigui perillós? Sé que n'hem parlat un parell de vegades, però no sé si és un tema de raça, si és un tema de caràcter, però clar, un pot tenir un ca que sigui molt mogut i no per això l'ha d'assegurar obligatòriament, tot i que jo penso que si tens un ca hauria de ser com un kit, un combo d'una assegurança mèdica i una de responsabilitat civil, perquè no saps mai si esteu que en un moment determinant trabuca després els problemes per el curador o per el tutor d'aquest animal.
Exactament. És una assegurança de responsabilitat civil que hem de fer. Normalment, la gent afegeix a l'assegurança de la llar o alguna cosa així. És el que fan normalment. I tu me demanaves de què dependeix. Bueno, hi ha races que ja estan a la llista i, evidentment, totes aquestes races han de tenir una assegurança. I, a més, també un tipus de morfologia, és a dir, un ca que tingui una morfologia concreta, en principi també l'hauria de...
Clar, si és un canot, per molt que vulgui, si és un ca gegant, encara que vagi molt alerta i sigui el millor ca del món, pot provocar problemes, ens agradi o no.
Efectivament, i per això els fiquen també en aquestes assegurances de responsabilitat, que tu ho has dit, civil, però responsabilitat. Tu dius, hauríem de tenir tots una assegurança, bueno, pot ser sí, per responsabilitat només, no? Però els cans que estan obligats, és que si no els poden tenir.
Avui que som a la... Ai, Grau, crec que has d'intervenir.
No, estàvem pendents d'una... Ara ja m'obligues a contar...
Clar, no, és que...
Tots
no,
els nostres secrets...
No m'agrada té arte, perquè ets el director, ja ho saps.
Estàvem pendents de connectar amb un bomber a Eivissa, però estem pendents, supos que és una qüestió d'uns minuts per actualitzar la informació d'aquestes pluges, d'aquesta dana a Alice, i per això me miraves. Però no anava a dir això exactament, després parlarem amb ell. Anava a dir que sempre tenim cans moixos en adopció, i avui no és una excepció tampoc.
No ho és, perquè ja sabeu que si una cosa té aquest programa és que ens hem proposat que adopteu tots els moixos de la canera de Sonreus. I avui volem presentar-vos a Anna Freya. Ara la veus aquí, que és una moixeta preciosa. Té un anyet, diuen que és molt afectuosa i juganera, i si veurà que hi cup bé i voleu que vos faci companyia, com vos recordem cada setmana, només vos heu d'adreçar a la canera de Sonreus, telefoneu allà i ells vos donaran totes les tresques per poder adoptar Anna Freya i que vengui a ca vostra.
M'encantaria tenir a Freya, però tenim un poc ja família nombrosa a ca nostra i també a la d'en Manu Ruiz. Manu, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Com sempre. Com vos deia just abans, estem ben pendents de la dana Alice, que ara mateix és per València, que arriba a la mà, que fregaria un poquet a Eivissa, connectant, en aquest cas, amb els responsables, en part d'aquest dispositiu, el que fèiem referència just abans.
Així és, volen connectar amb en José Antonio López, ell és sergent en cap del parc de bombers d'Eivissa. José Antonio, molt bon dia, com estàu?
Hola, buenos días. Muy bien, gracias.
Encantat de saludar-lo. L'alerta meteorològica es mantindrà activa fins avui a les 6 del capvespre i després passarà a la groga a Eivissa. Com seguiu l'evolució d'aquesta dana des del vostre parc de bombers?
Bueno, pues tenemos el material y el personal preparado. Hemos reforzado tanto el material, tanto el personal presente en el parque como los que están localizables. Y estamos siguiendo hora a hora hora prácticamente con reuniones con la Dirección General de Emergencia, la evolución de la meteorología. Y en principio nos han comunicado que se ha retrasado la entrada de la masa de agua en Ibiza aproximadamente hasta las 12 del mediodía y que probablemente en vez de hasta las 18 se alargue hasta cerca de las 12 de la noche de hoy.
O sigui, s'allargaria aquesta entrada d'aigua just ara a partir de les 12, o sigui, una hora més tard, ara la situàvem just damunt la mà. Per part dels efectius, mos comunicava abans el regidor de Medi Ambient que haurà un reforç de policies per aquesta banda. M'imagino que per part del cos de bombers també.
Exactamente, sí, sí. Hemos reforzado tanto el material, el personal presencial como el localizable.
Plou damunt banyat, que això és molt important, sergent. Quines accions especials se fan quan la pluja és diferent? Perquè venim de pluja de la setmana passada i ara d'aquesta pluja damunt una aigua que encara no ha acabat de filtrar.
Exacto. Bueno, pues la problemática que existe es que todavía el sistema de alcantarillado y los torrentes tienen mucho barro y restos acumulados que fueron arrastrados por la anterior lluvia. Y aunque se sigue trabajando en ello, pero aún estamos en un periodo de recuperación, según el Inumbal. Entonces, pues puede ser peor, aunque lloviera menos, podría ser peor o podría causar más daños que si esto no hubiera ocurrido.
Tot el nostre suport del cos de bombers d'Eivissa, a tots els efectius que estan fent feina de valent per aquesta entrada d'aigua que es preveu serà a partir de les 12, com ha confirmat el sergent en cap del parc de bombers d'Eivissa, José Antonio López. Moltíssimes gràcies.
A vosotros, muchas gracias.
Arribam a les 11, notícies i tot d'una tercera hora de programa aquí al dia.